A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts. Podem dir que és primera tertúlia del divendres i primera tertúlia de primavera, perquè ho estàvem comentant amb els convidats abans d'entrar al directe. Bé, a les 10 i 2 minuts a l'hora peninsular ja estem a la primavera. Bé, és així. Josep Maria Camp,
bueno,
benvingut.
Ben trobats, moltes gràcies.
Podem dir que estarem primavera a la tertúlia, per dir-ho
així. Sí. I, bueno, més alegria, no?
Exacte, sí, no ens alterarà la sang nosaltres. I per doncs, acompanyar-nos a aquesta tertúlia, Josep Maria Camp, anava a dir, Eugeni de Santiago, benvingut.
Moltes gràcies, ben trobats.
Et duplicava, ja et clonava.
Sí, no, ens clonarem ara mateix, eh? En breu ens clonarem.
El fèiem una mica més jove, eh?
Bueno, l'edat no compta.
Una mica només, eh?
L'edat no compta. Una cosa ja que us tinc aquí. Bueno, parlem de bon temps i de temporada d'hivern. Una cosa que sí, doncs, referent al tot el que és turisme, bé, hi ha hagut aproximadament uns 100 habitatges turístics que poden perdre la llicència per manca d'activitat al cap d'un any. El col·lectiu doncs, trobava que era adient que si no hi hagués activitat durant un any doncs ja es desqualifiqués aquest habitatge. Bueno, a partir d'aquí, és una activitat que ha brotat molt els últims anys, però...
Però és de lògica, si un apartament turístic no té activitat durant un any, vol dir que no, de fet no està fent aquesta funció, per tant no té raó de ser tampoc. No,
no atrau turisme, per dir-ho així.
Sí, no, perquè segur que ja no s'utilitza per això, no? El que passa que no han donat l'allotjament de baixa, no?
Bueno, això potser doncs permetrà afluixar una miqueta la tensió que pot haver-hi en el món de l'habitatge disponible de lloguer o de venda, perquè això també
sembla que uns 300 apartaments ja haurien passat amb el lloguer convencional, diguem-ne.
363, per les dades que tenim.
363.
Sí, bueno, també hi ha una altra petita lectura, i és de que possiblement aquests apartaments turístics que no declaren el ROAT, complimentant la llei, per tant, també pot ser que estiguin fent activitat i no la declarin. Això també és una possibilitat que ens entra, no? Per això és molt important seguir unes pautes de regularització, d'ocupació, i bueno, posar una miqueta d'ordre, perquè evidentment l'habitatge avui dia a Andorra és una de les problemàtiques on diguem que tenim una pressió més important. Vull dir que està claríssim que es té que reorganitzar tot, es té que posar en ordre tot i després veure realment què és el que ens interessa fer. Però està clar que bueno, igual no sé si és una opinió personal, però en el nostre país jo penso que aquesta activitat ens ha perjudicat més que beneficiar, no?
Sí, potser per el que dius, perquè tenim una oferta hotelera molt important, també amb uns preus doncs, de tots nivells, però ha sigut un afegit més d'oferta turística que potser hi ha hagut una competència també amb el sector hoteler.
Exacte, és per l'excés, eh? Jo sempre parlo de l'excés, no vol dir que aquesta activitat la tinguem que tindre, perquè qualsevol propietari, en un moment determinat, si segueix les regles de l'ocasió li permet,
sí,
doncs,
és
com a... Igual és ara el moment, la forma i sobretot el volum, no? La desproporció...
Jo amb això discrepo una mica, eh? Perquè, a veure, o sigui, el tipus de client que busca un apartament, o sigui, és aquest tipus de client, no va a l'hotel, és diferent. Per tant, és un tipus d'allotjament turístic que jo penso que és important tenir, no? I bàsicament perquè està més aviat està ubicat en zona de peu de pistes, no? La majoria, i sobretot en el sector de Canillo i el Tarter, que és on hi ha, de fet, aquesta important, diguem-ne, nombre d'allotjaments turístics. No tant als altres llocs, no tant al centre de la capital, per tant. Són llocs que segurament també són... O sigui, no hi ha tanta demanda per part dels lloguers fixes, no? Però, bueno, en qualsevol cas, vull dir, clar, si no es compleix amb la normativa o no tenen activitat, és normal que es donguin de baixa. Però fixem-nos una cosa, i perquè a nosaltres ens va passar, vull dir, a nivell de casa, per exemple, l'any 2000, jo crec que devíem ser el 2018, 2015, 2018, por ahí, o sigui, uns anys, vam haver que transformar els lloguers fixes, els pisos que estaven en lloguer fixe i pisos grans, a més, els vam haver que transformar en lloguer turístic perquè no, o sigui, no es llogaven. I de cop i volta, fixa't tu, després del 2020, com la situació ha canviat, Com la situació ha canviat. Ja no els tenim, evidentment, perquè va ser clar, va dir, hosti, què fem aquí? Tenim pisos tancats que no hi ha manera de llogar-los. I a molt bon preu, a més.
Sí, hi ha hagut una adaptació, diguem, del mercat turístic amb un mercat immobiliari que estava a la corda fluixa, per dir-ho així, que després, per situacions d'expansió demogràfica i de creixement, ha sigut l'efecte invers. I dius, ostres, el que ens feia falta anys, ara ja no ho tenim i tenim, no accés d'una altra cosa, però tenim un altre producte, per dir-ho d'aquesta manera, disponible, però que no està adaptat.
Sí. Però clar, què passa? Apartaments turístics, que no te'ls gestiona una empresa especialitzada o no en tens molts, no et surten a compte tampoc.
Claro. Lo que pasa que jo, saps, Josep Maria, entro amb la reflexió, que això no és d'ara, Per nosaltres l'habitatge i per les característiques del nostre país, estructuralment sempre hem tingut aquesta, no problemàtica, però sinó aquesta situació que moltes vegades en funció de la, bueno, pues,
els i baixos, en funció de la demanda,
que hem tingut, ha sigut,
de la demanda.
Sí, exacte, vull dir que...
Perquè te'n recordaràs tu, Eugeni, a l'època, home, i t'estic parlant de l'època inclús del 70 o abans del 80,
sí, exacte.
Que molts obrers que venien d'Espanya o de Portugal havien d'estar allotjats en pensions.
Exactament.
En pensions.
Sí, tal qual.
I els restaurants d'obrers, jo en conec més d'un, que donaven, o sigui, 120-130 àpats, i que moltes vegades els restaurants que tenien la cuina gran els havien de ficar una taula a la cuina, perquè no hi cabien. O sigui, imagina'ns, el drama d'aquella època també,
Exactament. És un problema estructural.
I ojo, que no els deixaven portar la família en aquests moments.
Exactament. Sí,
després,
o sigui, sí. Això ho hem viscut.
Després ja van venir amb la família i tot plegat.
Primer
venia
el pare, per dir-ho d'aquesta manera.
Correcte.
I a partir d'aquí... Exactament. Vull dir que per això dic que nosaltres tenim que partir de la base de que estructuralment i per les característiques del nostre país, per totes, territori, l'activitat econòmica principal,
sí,
com és el turisme,
sí.
Tenim una fluctuació molt important, depèn de l'època. El que passa és que, clar, nosaltres som un país delimitat, de limitacions. Tenim un context orogràfic, climàtic, també tradicional, cultural, històric, que tot això d'aquí jo crec que amb el temps no hem sigut prou capaços d'haver-hi creat aquest famós model de país que nosaltres ens agradaria haver-hi tingut i que ho haguessi prosperat amb el temps, no? Si ho haguessi projectat amb el temps, no? Per què ho dic? Perquè quan hem estat, no? Hem coincidit molt amb el tema aquest de turisme com a principal activitat econòmica del nostre país, no es podem enganyar. Andorra és un país de serveis en mínima referència amb el turisme, com a qual nosaltres ja tindríem que tindre com a primera visió inclús política el turisme, que s'està fent a vegades més, a vegades menys, però el turisme marca les pautes econòmiques, socials econòmiques, per tant, de vivenda, demogràfiques, i llavors aquí, doncs, potser jo, per mi, no hem marcat aquestes pautes que estem marcant ara, per exemple, amb la famosa llei Òmnibus 2, que jo principalment crec que està molt bé perquè intenta posar justament ordre a aquesta situació una mica desequilibrant que tenim, no? Hi ha unes parts més equilibrades, menys equilibrades. I clar, un país turístic té uns valors referencials pels quals som escollits, per tindre aquesta famosa oportunitat. I per nosaltres, Andorra, com a país, com a marca, com a producte, és brutalment fort en el context europeu i si pensem inclús, porta ja molt més enllà, no? Però clar, quins són els valors reals del nostre país? Principalment per nosaltres, per mi almenys, és el territori. Un país de muntanya, amb una alçada determinada, amb una qualitat de l'aire, una qualitat dels recursos naturals, de l'aigua. Després tenim una ciutadania que és exageradament interessant. són molt hospitalaris, són molt treballadors. Un país de 80.000 habitants que rebem fins a 12 milions de persones i li donem servei, és increïble, és un dels pocs països que tingui aquesta característica. Llavors, anem així, no? Llavors, clar, infraestructura, serveis, economia, cultura, tradició, tot això jo crec que tenia que estar basat en una base de projecte i evolucionar amb aquests interessos i fer-lo sostenible en el temps. Sí, sí, i ara mateix, sí, sí. Jo considero, Josep Maria, no sé si estaràs d'acord, ho tenim
d'acord.
Una mica desequilibrat, no?
Sí, totalment d'acord amb tu, Inclús, clar que a toro passat és més fàcil, no? Però jo fa molts anys que dic que per exemple, l'arquitectura andorrana s'havia d'haver preservat molt més. Per exemple, ja començant per les cases velles, que és una llàstima que moltes s'han desfet, no? Per crear-ne de noves, amb un altre tipus de disseny i d'arquitectura que no és la pròpia d'aquí, no? I això és una llàstima. Sí que trobes racons que encara es manté i que ara segurament ara estan més preservats, però vull dir que han fet tard en molts llocs. Han fet tard en molts llocs, això sí. I, per exemple, Ordino, que ha sabut preservar, tot i que ara, bueno, però el que és els cascs antics, vull dir, això s'ha guardat bé el que és Ordino, Canillo probablement, bueno, en alguns altres llocs també. Sant Julià té un casc antic molt interessant, per exemple. I el casc antic tot, dels pobles és el que hem de mimar perquè és la joia que tenim i que ens porta al passat i que el visitant és el que vol veure. I això no ho explotem suficientment bé, també, I ho hem de preservar. Ho hem de preservar, almenys el que ens queda ho hem de preservar. I la gran sort que tenim és que el 90% del territori és públic, és muntanya. Perquè si no, si fos privat, com a d'altres llocs, jo penso que estaria construït fins a dalt el pic de Covapedrosa, fins i tot, algun xalet o alguna cosa rara. Doncs, però bueno, estic totalment d'acord amb tu, que ara hi ha aquest desequilibri, no només Andorra, perquè Andorra, bueno, vull dir, és un país que atrau turisme, però atrau també inversors, i això és el que hem de vigilar. Quin tipus d'inversió hem d'atreure i hem de promoure perquè vingui aquí com a complement, com a valor afegit al turisme, que està bé que hi hagi turisme, però no ho podem posar tots els esforços només amb el turisme. La diversificació és important, i per haver una diversificació ben feta, ben estructurada i que ens puguem moure, necessitem aquest acord d'associació amb Europa.
Sí,
jo estic plenament convençut d'això,
El que passa que potser són els tempos també, no?
Són els tempos.
Perquè quan vam començar des de fa... Això per nosaltres ja fa 30 anys que estem intentant aproximar-nos a Europa, no? El que passa que vam començar amb un acord aduaner que es va fer genial, amb tabaco, amb la restitució dels aliments.
Sí, 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 sí.
O sigui, ja estem.
Però amb aquesta visió, Jo estic segur que en aquell moment el senyor Josep Pintat, que va ser el que va fer aquest primer acord aduaner, molt ben negociat, per cert.
Molt ben negociat. Però 30 anys ha durat aquella negociació,
Sí, però que clar, però això pot tenir caducitat. D'aquí ve que ara, o sigui, hem de buscar aquí hem de tornar a redissenyar aquest futur econòmic, no? I jo penso que aquesta és la clau, És la clau. I si no fem això, no sé com ens pot anar,
El que passa, mira, Josep Maria, amb això que estem parlant, jo crec que tenim que agafar... Torno a lo del model. Jo no sé, és que em faig repetició amb aquesta paraula perquè la tinc integrada a dintre i jo m'equivoco. Però és com que dintre d'aquest redisseny, aquesta nova mirada de com es podem estructurar i refer, per mi m'agrada la paraula, sobretot a la banda econòmica, la productivitat econòmica.
Sí,
perquè
hi ha
altres moltes més coses més importants. L'economia és el que necessitem perquè tot lo demés es faci possible, no? I tindre un projecte, no? De vida, etc, etc, etc. Però per mi, quan miro els models dels diferents països, de les nostres característiques, per mi hi ha dos models econòmics. L'especulatiu i el productiu. Si agafem a l'especulatiu, que és el que ara mateix tenim aquest país, l'especulació no ens favoreix en un país limitat com nosaltres.
No.
En canvi, si agafem un model econòmic productiu, vol dir tots treballem perquè el país es beneficia, per tant, ens beneficiarem nosaltres tots dintre de les parts que ens pertoqui a cada un, i al sector civil, i al sector comercial, econòmic, i al sector de serveis, els públics. Però clar, si volem que perduri amb el temps, tenim que fer estat. Estat, estadisme, no política de quatre anys,
clar,
sinó estat.
Evidentment, i evidentment. I per això dic
que el model productiu a mi m'agrada més que no passa l'especulatiu.
Sí, sí, és que és així. Però és que clar, que per produir s'ha de poder exportar.
Sí.
I avui dia amb això estem limitats. Vale. Sense l'acord d'associació estem limitats, perquè tenim uns gravaments importants quan anem només quan creuem la frontera del que exportem. Clar. I molts productes no es poden exportar perquè no formem part d'aquesta unió.
Sí, a més, nosaltres tenim que mirar també una mica de dir, com conservem l'essència, la identitat. El que no podem perdre és la identitat.
El
que no podem perdre és la credibilitat com a país. I el que no podem perdre és la confiança de ningú, ni els que venen de fora ni els que estem a dintre. I jo crec que ara estem en aquest context, que la identitat és... No veiem ben bé el model de país. Andorra, què és? Què és com a país dintre d'un context, que és el que tu estàs dient, d'un context global? No es podem quedar de l'Andorra, dels andorrans, i fer l'Andorra. Això ja, malauradament, forma part de la nostra història, que ens ha anat molt bé, però en aquests moments no es podem quedar sols, perquè som globals, ens agradi o no ens agradi. Ens podem quedar sols, i dir Andorra per Andorra, i nosaltres ja decidirem. Però és que no ens ho permetran, perquè ara fa molt poc, de fet ara el dia 10 d'abril, entra l'entry exit. Simplement amb aquesta acció, si no estem posicionats en un context Schengen, per exemple, europeu, estem morts,
Sí, 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 sí.
Això tindrà una afectació, ens agradi o no ens agradi.
Sí, sí.
I ara,
inclús per la mobilitat pròpia nostra.
Claro,
dels que venen, la nostra mobilitat, cuidado.
Sí que hi ha coses, vull dir, el que passa és que la gent moltes vegades, diguem que la informació, tant que parlem, tindria que arribar una mica més pedagògica. Jo també personalment estic d'acord, perquè jo a vegades em perdo perquè dic, ostres, és que no tinc manera d'entendre, i vull que m'ho expliquin, i mira que vaig a reunions i tal, i em perdo. I llavors, clar, el missatge possiblement tindria que ser, o podria ser una mica més pedagògic en el sentit d'intentar que la gent pugui escoltar, ho pugui integrar, i que ho relacioni amb els interessos que per ell pot tindre amb els diferents àmbits.
Sí, sí, sí.
Per això ara, Josep Maria, ja s'ha fet una cosa molt bona dintre de la taula de treball i d'aquest pacte d'estat. És de que participi tothom, totes les parts implicades. Com pot ser que no estiguessi la CEA, o no estiguessi la FAE, o no estiguessi el representant de la ciutadania?
Sí, sí.
Perquè
no, i els sindicats
es va tots,
i tot.
No? Exacte.
Pues clar, és que,
això és un problema de tots, d'estat.
És que és així, perquè segurament avui dia no estaríem amb aquest gran interrogant que passarà si fem el referèndum.
Sí, no.
Clar. La gent els has de ficar dintre, els has de fer participar.
Claro.
I les cartes obertes.
Claro. Com que... Per què no tenen que estar els sindicats? Tenen que estar. Per què? Perquè dintre dels quatre supòsits que hi ha, la lliure circulació de persones, per exemple, ens afecta, perquè els andorrans, quan anirem a qualsevol país europeu, tindrem que tindre unes característiques o uns drets, però és que els que vinguin a fora tenim que contraprestar amb la proporció que toca, i nosaltres tenim que garantir que el nostre país, doncs clar que afecta no només l'economia, sinó també moviment de persones.
I no només això, perquè també hi ha uns drets socials que contemplen aquest acord, que beneficia, per lo tant, a la política o a lo que estan buscant els sindicats. O sigui que... Que si posin de cul no s'entén, tampoc.
Claro, no ens interessa tindre una carta sanitària?
I tant.
Ara que viatgem i pràcticament el nostre dia a dia, amb la rapidesa, tenim que anar a Toulouse, o tenim que anar a Madrid, o tenim que anar a qualsevol altra destinació dintre del context europeu. No ens interessa poder tindre per les nostres empreses o les nostres finances un passaport europeu financer, per dir-ho d'aquesta manera, que pugui contrapestar l'economia dintre de la proporcionalitat.
I serveis, perquè si estem buscant aquesta obertura econòmica, però que l'hem de fer la nostra mida i que la podem fer...
La sobirania no la perdrem, està claríssim.
Que la no gent... té res a veure una cosa amb l'altra, és que la sobirania, avui, digue'm quin país és sobirà.
No.
Plenament sobirà.
És que encara que nosaltres fossin sobirans, depenem del veïns que
estan
al costat. És
que tots els països depenen de tots.
Claro, la nostra sobirania. Nosaltres tenim un control fiscal, tenim un control de fronteres i tenim la nostra sobirania salvaguardada, diguem que està ben pactada, perquè tothom reconeix que està ben pactada. Aquests tres pilars, dintre d'un acord d'associació, si mirem la part positiva, i sobretot la veiem, jo no sé què penseu, però jo és que me la veig també una miqueta en el temps, no en la situació ara, perquè Europa està molt malament ara.
És que no. És en el temps, eh? Sí, claro. Però a veure, una altra cosa és que formessin part de la Unió Europea amb el que tot això impliqui a nivell polític, econòmic i de tot. No. Això és un acord a la mida, claro, dels estats petits.
Claro, per això dic que jo penso que aquí hi ha una mica de debat que possiblement sí que s'hagués tingut o es pot fer, no sé, perquè jo veig que publicitat, conferències, o sigui, apropament a tothom...
No,
o sigui,
se n'ha fet, però clar, la gent escolta el que vol escoltar, clar. I molts això ja els carrega perquè ja fa molts anys que se n'està parlant. I clar, tampoc pots vendre abans els bous que les esquelles, clar, no? O les, o com es diu, les esquelles, sí, que els bous, no?
I que possiblement, amb una cosa tan transcendental com és aquest acord, o no, és que ens afecta a tots. Com a qual,
a tots.
Claro, com a qual aquest acord a la taula, ara que estiguem tots, ja ho he tingut que estar des de fa molt de temps, i intentar fer el que ha fet San Marino o el que ha fet altres països, és anar tots a una. Després de debatre, perquè en una taula es debateix, es consensua i a partir d'allà s'agafen les decisions. I si la majoria estem allà i la majoria dintre d'aquest pacte d'estat ho veu, si Andorra haguéssim anat a una i amb la força del país, les coses s'haguessin canviat també. El que passa és que tenim molta polarització interna i com un govern, com pot anar a sobre i posar sobre la taula quan tu veus que hi ha un debat intern que no tots anem amb la mateixa línia.
Clar, sí, és que és així. Bueno, a San Marino ho tenen clar, claro. Tot i que ara tenen un pollastre.
Sí, amb el Banc de Brussel·les que els hi volen comprar...
I s'ha afegit, que en vàrem parlar ahir a la tertúlia amb els convidats, el tema de Gibraltar també, claro, que afegeix...
Clar, només hi ha, dels 27 només hi ha dos països que no volen l'acord mixt. Els altres tots volen l'acord mixt i clar, Espanya no vol justament preso, perquè clar, si diu que sí a Andorra, no pot dir que no a Gibraltar, que tenen el mateix problema o més greu. Per ells Andorra és relativament...
És diferent.
És relativament passager, però clar, afecta amb les condicions de treball a...
Sí, cada un s'ho mira a la seva manera.
Que no tindria que ser, perquè Gibraltar és inglès i Anglaterra no està...
Claro, per això dic que és diferent. De totes maneres, o sigui, això ja està dit, o sigui, que es pot començar a treballar amb aquest acord igualment, i amb coses que aniran més lentes, que s'aplaçaran més, amb més temps i tal, que ja ens va bé, també. Que ja ens va bé. O sigui, perquè no vingui tot de cop, no? No, jo penso que... Bueno, ara a veure si canvien una miqueta el rumb, no? Potser amb aquest cop de puny que ha fet el Jaume Bartomeu, no? SDP,
bueno, és una
SDP,
reflexió.
Que jo em sembla que és... Que és adient, eh? És adient.
Home, jo lo de fer eleccions plebiscitàries, no.
No.
Jo aquí no estic d'acord.
No, el que passa és que representarà això.
Sí, però...
Però a part d'això, el que sí que s'ha de fer és obrir aquesta taula a tota la societat andorrana.
Claro.
És que això ja s'hagués hagut d'haver fet.
Claro, des de l'inici. El que passa és que, bueno, també la inexperiència que hem tingut, perquè, clar, nosaltres hem tingut també que tirar molt d'assessors i veure els processos, i s'ha agafat unes decisions que s'ha vist en el temps, que s'ha lluitat. Sí, el que no es pot recriminar és de que és un govern que intenta portar a terme allò que ha agafat com a compromís des de l'inici, perquè l'acord d'associació no és d'aquest govern.
No.
És de fa 30 anys. No, i el primer que ho va fer justament va ser un partit socialista a l'època, que va ser el primer que ho va posar sobre la taula. I nosaltres el que estem fent com a govern, que és donar resposta a tots els compromisos que ja fa tant temps...
Sí, però jo recordo que el govern de l'Albert Pintat ja es va parlar d'això.
Claro, no,
ja es va parlar i ja es va començar a tractar tot això.
Clar.
O sigui, diferents governs han passat aquí.
Claro.
Igualment la normativa europea, que n'hi ha molts que ara en fan escarafalls, però si l'estem complint.
Claro.
L'estem complint.
I és voluntat de tots. O sigui, un dels defensors més grans de l'acord d'associació, crec que va ser el que realment políticament ho va posar sobre de la taula amb Europa, va ser el Partit Socialista estant de cap al Jaume Bartomeu.
bueno, va ser el que va fer la demanda, diguem-ne.
Sí, sí, oficialment és el que va posar sobre de la taula.
Sí, sí.
Sí, sí, que es va obrir a l'expedient.
Clar, bueno, però és que aquí havien passat l'Òscar Ribas, que ja estava d'acord també.
Sí, sí, sí.
I, de fet, seguint bé, o sigui, lo que havien encetat ja el senyor Josep Pindat.
Claro. Per això que ara sí que estem fent, doncs no sé, però no, realment aquest govern el que ha sigut agafar un compromís de portar-ho a terme i com a govern està intentant fer-ho de la millor manera. I la prova més bona, per això dic que jo no estic d'acord, per exemple, a fer unes eleccions plebiscitàries sobre... perquè, bueno, segons com, pues, no caldria fer el que s'ha de fer, que és un referèndum. El govern ja ha fet el que tenia que fer.
Però fixa que Sant Marino no fan referèndum.
No,
però, de fet, quan es va presentar aquest govern de DEA, el seu programa ja portava l'acord d'associació.
Sí, 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 sí.
I van guanyar per majoria.
Sí, sí, sí.
Per tant,
sí, sí.
O sigui, en certa manera, ja hi ha hagut aquest plebiscit.
Sí, el que passa que, bueno, hi ha hagut un compromís que jo personalment crec que és el correcte. Igual que parlem de que totes les parts implicades tenen que tindre representació, no pot ser que la ciutadania no tingui representació en una taula, perquè li afecta directament, i a més, té que votar-la.
Sí, sí.
Per això, inclús jo moltes vegades dic, estem fent la millor democràcia? Perquè hi ha una democràcia representativa, però una democràcia participativa. Claro, si nosaltres tenim una democràcia representativa, clar, arriba un programa electoral, el poble vota i durant 4 anys aquest partit polític fa, desfa, perquè l'han votat, però després es canvien les coses, no? Moltes vegades són totalment... Nosaltres, malauradament, la vam tindre que canviar perquè a 100 dies d'estar governant va vindre el Covid i es va tindre que el programa electoral tirar-lo a terra i posar com un pla estratègic, va ser el famós Horizon 23,
sí,
no?
Sí, sí,
però, sí. Clar, no? Vull dir que és que hi ha tantes petites variables, però sobretot és aquesta. Mira, jo inclús, i puc estar equivocat, en sèrio, perquè són percepcions molt individuals, no? Però jo li dono tanta importància a aquest acord d'associació com va ser el pareatge o com va ser la Constitució. Perquè en aquell temps, 1993, aquest país va ser molt valent de fer el que va fer. I va costar molt. Però és que si no s'haguessin fet, ens imaginem aquest país si l'any 93 no haguéssim entrat...
No s'aguantaria.
Si l'acord d'associació, doncs, bueno, també es pot, igual no tanta importància, no? Però sí que jo, personalment, per això, la meva percepció és de que en el temps que som, i ja ho estem veient, la globalitat i les accions, a més, ordre internacional, Carta de Nacions Unides, s'està saltant tot per l'aire. No s'està, o sigui, està canviant tot. El paradigma està canviat. Com es volem posicionar nosaltres dintre d'aquest context global?
No. És que no podem quedar aïllats de cap de les maneres.
Com ho fem?
Sí, reprenem aquest debat. Tornem a la tertúlia després d'aquesta publicitat amb el Joan Maria Camp i l'Eugeni de Santiago.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum. Tens un altre bízum. I un altre, i un altre. No paren d'entrar bízums.
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Josep Maria Ubach i l'Eugeni Santiago. Bé, abans d'anar...
Josep Maria Ubach no, eh?
Ai, no, ja vaig bé, amb el Josep Maria Camp. El Josep Maria Ubach l'he tingut el dimarts aquí a la tertúlia.
Ja us estic...
Ja us estic canviant. Què tal el jazz, Josep Maria?
Home, no, bé, bé. El Josep Maria Ubach, home, som tocaios, cony.
Home, este, Josep Maria Ubach.
I tant, si ens escolta, Josep Maria, una abraçada.
Sí, una abraçada, Josep Maria. Menos mal que no has dit Gabriel Ubach.
No, que també el tinc aquí a la tertúlia, el Gabriel, però bueno, deixem-ho així, de moment. Parlàvem, doncs, a Europa, i ahir ho vàrem abordar una miqueta per sobre, el tema, doncs, posicionament d'Espanya amb Gibraltar i Andorra respecte a aquesta mixitat d'acord. Ara, agafant informació... Clar, estem parlant d'un país com Andorra, que tenim traçabilitat, pariatges, segle XII, per d'una manera, vale? 1283, si no me'n recordo malament els primers.
Abans existíem, eh?
Abans Andorra existia, evidentment. Clar, la cessió per al Tractat d'Utrecht del tros de roca d'Espanya a la corona de Gran Bretanya és del 1713. Aleshores dius, estem comparant dues coses que no són comparables.
No, no, exacte. Bueno, això els pertany a Espanya, no? Els pertany als espanyols. Vull dir, quina estratègia, no ho sé, però vull dir, en qualsevol cas és un problema seu, no? No.
Sí, el que passa que, bueno, ja estem veient que Espanya en aquest moment també està, bueno, té un govern que té unes característiques determinades i, bueno, intenten pactar o negociar algo que des de fa ells, per ells, porten molts anys i que en el temps, pues, també Gibraltar ha anat canviant. Al principi de tot, no és el mateix parlar de, com tu dius, no? 1795 i les característiques d'aquell penyón que parlar ara en aquests momentets. I si veiem a tot a lo llarg, ha tingut moltes accions, dir-ho així, inclús a vegades complicades, no? La famosa verja, a nivell migratori, a nivell econòmic, perquè aquí hi ha un transfors econòmic molt important. Gibraltar és un paradís fiscal per a Anglaterra.
Ara t'anava a dir, per a Anglaterra.
Això, el tanto que és molt... O sigui, el penyón, que ara en broma dèiem, el penyón de que la majoria de la gent anava a visitar per veure els monos que estaven allà a la penya i a les coves aquelles que tenen, i és l'única atracció que tenia, a ser ara rellevant per a Anglaterra. Arreglar a Anglaterra, perdre el penyón estratègicament, inclús a nivell naval, a nivell d'accés a altres països, és una entrada
del Mediterrani. Sí, sí.
Claro, és geopolítica, això són geoestratègiques, sí, sí, de geopolítica, i avui dia, per això és tan important quan parlem d'un acord d'associació, perquè és geopolítica. És allò, és aquelles accions que es fan en un país i que té repercussió en tots els altres. Vull dir, ara ja no és la política nacional o la política, no és geopolítica. Tot el que passa en un cantó té repercussió en tota la resta i tenim que tindre aquesta visió àmplia. I si posem aquest al penyó de Gibraltar en postulat, veiem la diferència. A Andorra hem fet els deures. A Andorra ja no som un paradís fiscal. Hem fet els deures. Quan el més interessant que teníem en aquest país era justament ser paradís fiscal, i perquè tenia una connotació econòmica molt interessant, i en canvi no, l'aposta va ser per estar bé amb tothom, complir amb unes normes i que es veguessi que som un país complidors, i per això nosaltres no som un paradís fiscal.
Del que dius, Eugeni, i ho hem comentat anteriorment en moltes tertúlies, hi ha també una miqueta una doble moral. Parlant de paradisos fiscals, dius, perquè molt bé, ara Anglaterra amb el Brexit ja no fa part de la Unió Europea, però el temps de la Unió Europea, si agafem dintre de la corona d'Anglaterra, Jersey,
sí, sí, exemple,
i un altre exemple més flagrant, dius, ciutadà de la Unió Europea en l'època, la corona d'Anglaterra i els seus membres, i les Illes Verges, que és una propietat privada d'un membre de la Unió Europea.
I la pròpia City de Londres, que allò era un paradís, no sé si fiscal o no, jo penso que sí, perquè allà es podia fer tot el que no es podia fer la resta de la Unió Europea.
Tots els grans països en temes fiscals tenen que tenir una sortida, perquè si no, pues queden, clar, t'arriba un govern una mica complexe. Jo em recordo a França que va haver un momentet, sobretot a Andorra, que encara estem visquent d'això, és de que quan van dir, bueno, és que totes les empreses que tinguin superàvits de gestió de més d'un milió de l'euro, 70% d'impostos. Van començar a sortir aquestes grans empreses, van començar a canviar tota la economia del país, tot
el França, sistema financer. A França, parlant, sí.
No? I tampoc
sí.
No va tant, no? Hosti, van, com va dir Sarkozy, es té que refundar el capitalisme. Per què? Perquè s'estava veient que hi havia uns canvis allà d'interessos, que l'economia estava canviant. És que l'economia avui dia, ja ho estem veient, per exemple, hi ha la guerra a Iran, ara la repercussió que és sobre els carburants, no sobre l'economia de la cistella de la compra. L'economia avui dia és determinant. Sí, i els països, o tens una economia controlada o realment les et desequilibres molt fàcil, no? Països cauen per l'economia, i a Gibraltar per Anglaterra, pues, va una miqueta també, és d'un interès determinat, que ja és tu un penyon, la gent que hi ha, i si vas allà i compres amb tax free, o si passa més gent o passa menys, o si hi ha una verja, no. Una verja, no? No. Són els interessos reals dipositats allà. Són geoestratègies.
Sí, sí, totalment.
D'això ho comentava bé i ho reprenguem vosaltres, ja que estem en el tema. Entra l'entre-èxit el 10 d'abril en funcionament. Hi ha doncs, la problemàtica d'aquests extracomunitaris que venen a fer temporada amb aquests 180 dies i aquest màxim de 90 dies. I ahir ho deia així amb els tertulians, dius, aviam, suposant que doncs, Gibraltar queda com es queda i Anglaterra és fora de la Unió Europea, dius, aquest extracomunitari fa Andorra, Espanya, Espanya, Gibraltar, es queda a Gibraltar un dia, torna a Espanya, Espanya, Andorra, i són 90 dies més. Ni més ni menys.
Bueno, no, però el còmput em sembla que no.
No, no, no. Computa igual. O sigui, quan entra Andorra, computa igual que dins de l'espai Schengen.
Sí, sí,
computi, però si se'n va un dia a Gibraltar, no, perquè surt de l'espai Schengen.
Ah, això no ho sé.
Sí.
Per el raonament que fèiem ahir, o sigui, que l'hem...
Bueno, així en fred, no?, o en calent. Però...
Això no ho sé, però...
Sí, sí, seria fora de l'espai Schengen. Claro.
Bueno, aviam...
El que passa que la sort que hi ha és fora de l'espai Schengen, però clar, és per la proximitat, per la rapidesa d'arribar.
Sí, però a veure quin estatus agafaran, adoptaran també, perquè, clar, Anglaterra està dins de l'espai Schengen.
Bona pregunta, sí.
Claro. Sí, sí.
Està dins.
Sí, sí. No està dintre de la...
Podien haver sortit, però això...
No, allò es van quedar.
Clar, perquè si no
haguessin... Els temes d'Irlanda.
Clar, si no haguessin tingut un problema.
Claro, entre ells.
Aleshores, què passa? Com queda Gibraltar? Si el seu país està dins de l'espai Schengen. Jo crec que serà igual...
Tindrà que acceptar-les com
nosaltres. Lo mateix que passa a Andorra, que van dir, senyors, sí, vosaltres entrareu aquí. Ja sí, està. Sí, punto. Sí, sí. I ens interessa, perquè si no... Déu te'n guard.
No, però està molt bé, mira això, eh? Interessant. Sí, sí.
Bueno, ho deixem en l'aire, que algun especialista ens,
sí, exacte,
ens
sí,
ho digui
sí.
Quan entri l'èxit, estarem a l'escolta. Canviant de tema, parlàvem d'habitatge, bé, el Comú d'Andorra redefineix la forma d'adjudicació dels pisos del Jovial per un sistema de punts, perquè hi ha hagut, doncs, diguem, males praxis i desgavells o abusos per part de gent que se n'ha pogut beneficiar. És una bona cosa, perquè és cert que malauradament, no diem que feta la trampa, però sempre hi ha alguns que tenen més picardia, fins i tot amb uns impagats aquí fins a 15.000 euros de lloguers.
De anys sense pagar, sí.
Home, això no s'entén massa, des de l'ego, perquè si això ho hagués gestionat una empresa o un particular, això és impensable. Però si ho gestiona... De fet, és una fundació, no?
Sí, és una fundació.
És una fundació.
Claro.
Sí. També haurien de tenir un cert control, no? O sigui, la persona que no pague ha d'estar perseguida, perquè si no això és xauxa. I a més, o sigui, incomplint totalment la llei d'arrendaments. Perquè hi havia gent que, a més, a sobre de no pagar, segons tinc entès, perquè això ha sortit a la premsa,
rellogava.
O sigui, rellogava les habitacions, sí, sí. Amb la qual cosa, vamos, feien negoci net espectacular. Clar.
Sí, el que passa és que aquests pisos que són tan necessaris, sobretot ara, sota tutela pública, per dir-ho d'aquesta manera, un actiu públic, està molt bé, però el que passa és que estem parlant, jo penso, que d'un sector molt sensible. Parlem d'un sector molt sensible i pels jovens i tal, fins a... Bueno, ara em sembla que s'ha baixat, no?
29 o 30 anys, sí, em sembla.
Sí, que van ser fins a 35. Mm. Sí. Sembla que era fins a 35, els anteriors. Clar, tornem a lo mateix. Quan es va fer d'una manera... important, perquè la persona que va deixar, no?, el malmetsó... No?
Era per l'emancipació dels joves.
Al principi era molt interessant, aquella època ja es va fer una previsió molt interessant, i ara no és la mateixa situació. La gent que en aquella època tenia una certa edat i tenia que emancipar-se i tenia que fer, la seva situació al voltant no era la que hi ha ara, ni molt menys. Jo crec que aquests problemes són des de fa molt poc temps cap aquí. Abans no passava res, estava tot molt bé i hi havia els jovens, i si passava potser no s'assabentaven, no? El passa que ara ja és com a increscendo, no? Ara sí que realment s'està veient de que hi ha una especulació pura i dura amb pisos que són d'utilitat pública, que tenien que ser per un servei, per unes persones sobretot necessitades puntualment, i que no ho són. I ara, doncs, bueno... Clar,
no, per
ara...
això que està bé que ho readaptin,
sí, 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 a les necessitats, ara cal una
i a les necessitats actuals.
Claro.
Clar.
Sí, perquè llavors ja això ja com a que crea jurisprudència, no? Vull dir, a partir d'aquí són sí. com a precedents, no? Ho fas a tot arreu. Sí, sí, ja no és que ho facis sí, aquí, sí, no? És com, per exemple, una mica més amunt d'aquests pisos a dalt, allà també es parla, no, de la Comella, dels terrenys de la Comella al parc, de que s'estan fent actuacions immobiliàries no adequades a les normatives que es van posar de base. I ara són bastant... sí.
No, però jo, a veure, jo això em costa de creure, perquè si el comú ha autoritzat, que això ho autoritza el comú, si autoritzen una obra, ha de complir la normativa. A mi em costa entendre que no...
No ho sé, però quan els veïns, que ja porten molt de temps allà, i jo me recordo quan es va fer, perquè jo també va coincidir una miqueta quan es feia la remodelació del fort incinerador, us en recordeu?
Sí.
Que tot aquell espai es va redefinir el seu pla d'actuació, justament per la perillositat del forc, l'escapada de fums, us en recordeu? I ja s'havien fet algunes actuacions i van dir, no, aquest espai, a part de l'impacte, a part del territori que representa, tenim que fer unes limitacions. Jo tenia entès, i tinc amics, i he anat, a més, no, a aquella zona, i he estat durant molts anys, i si et dones compte, tot el que hi ha són 8, 10, 12, 15, 20, el que més té és el Comella Park, que són dos franges, i té una limitació d'espai. I que ara, de cop i sobte, una mica més amunt, es dobli, tampoc a mi em quadra. No, com que no ho conec de tot, no puc...
Jo no sé des, però jo vull creure que compleix la normativa, perquè si no, com ho autoritzen?
Yeah.
És que és impossible.
Bueno, tenim bastants precedents al nostre país, malauradament, en temes de construcció que, bueno, ara s'estan dient...
Sí, però si s'ha comès una il·legalitat, normalment, a veure, ho han de desfer. Ho han de desfer. Aquí encara no han començat, però vol dir que, home, si s'ha autoritzat, serà per algo. Si s'ha autoritzat malament, aleshores hi ha una responsabilitat que és del comú,
Per això que no, com que no ho conec, però són, en recordeu-se que, per exemple, en el context de l'altra parròquia, del centre, també hi havien hagut diverses accions a fer, amb pisos, edificis, torres, i al final, bueno, no s'han pogut fer perquè el que s'havia aprovat no complia amb les normatives.
Una altra cosa.
O sigui, vol dir que hem estat també, saps?
Però pensa que posterior al forn, bastant més posterior, i va haver-hi la llei del sòl. O sigui, es va aprovar la llei del sòl amb els plans d'urbanisme i tal. I a més és que els plans d'urbanisme han patit ja, o han sofert ja, diguem-ne, diverses modificacions. O sigui, que vés a saber què. Vés a saber.
Clar. Home, jo de totes maneres, de totes maneres. I a mi ara ja tot el que és construcció en certes zones, l'impacte, jo crec que tenia que estar present. Que em sembla que...
És que hi és.
És el que t'anava a dir, tu això ho sabràs millor, però yes. Justament una de les coses que vam veure era l'impacte inclús visual que podia tindre en una determinada zona, inclús em sembla que parlava inclús per alçada, no? A partir de 1.300 metres d'alçada es té que fer, o sigui que realment jo penso que tenim bones bases, el que passa que igual pues, no acabem de treure-les o aplicar-les. Però jo penso que Andorra sempre això ho havien mirat molt, no fer segons què, segons quin lloc, no? I jo la desproporcionalitat és el que a mi em preocupa molt ara, la desproporcionalitat.
Però per el que dieu, i per fer un pas enrere a la conversa quan parlàvem de construcció, si comparem Andorra amb tot el que es fa, doncs, per exemple, al sud Tirol, a Suïssa, a Àustria, a Itàlia, doncs, la part de Tirol, on intenten respectar les noves construccions el més possible el que tenen d'anterioritat arquitectònicament, dius, caram, dius, el pas a la casa, que eren quatre barraques fa 70 anys enrere, dius, quan s'ha fet, s'hauria pogut respectar més l'identitat andorrana i tot el creixement del país.
Clar.
I podríem tenir un país molt més ordenat i més maco.
El pas de la casa, mira, no sé si ho ha estat a Whistler.
No.
Bueno, pues Whistler seria un exemple com el pas de la casa, per exemple, no? Salvant les distàncies, Però vull dir que el Pas de la Casa, que és un poble que va créixer des de zero, des de nou, de quatre barraques que hi havia, no?, alguna borda, doncs s'hagués pogut fer un poble típic d'alta muntanya,
com ha gastat,
que aportaria un alt valor afegit espectacular. Espectacular. Vull dir, al contrari, menys diners i un turisme de qualitat al pas de la casa. I això no vol dir que no puguis dir, home, no puc tenir una discoteca, no puc tenir un centre esportiu...
No, no,
sí,
no, no, claro.
Sí, però fes-ho bé, fem-ho bé. És... I allò hagués hagut de ser un exemple.
Sí, sí, és que moltes vegades, mira, has dit una cosa que també em fa la reflexió a vegades, de dir, és que nosaltres tenim al nostre país de les nostres característiques i de la nostra grandesa i debilitat, evidentment, però tenim com moltes oportunitats. La diversificació econòmica també pot estar dintre del nostre propi país. No cal pensar en inversió estrangera. Nosaltres mateixos podem invertir en el nostre país amb aquestes línies,
sí, clar, clar.
Amb aquestes línies de treball.
Clar, clar, clar.
Perquè, sí, sí, i és tal qual. I després...
No, no, i pels joves, escolta, perquè els joves pues, no poden crear aquí la seva pròpia empresa. Però clar, si estan creant una indústria i han d'exportar, aquí és on tenim el problema. Aquí és on tenim el problema. Que hi ha moltes coses que es podrien fer. Bueno, o... coses que no tenim aquí, que vinguin gent de fora a invertir. Això està bé.
Sí.
Això està bé. Però no invertir en edificis monstruosos.
Exacte. Mira, em poso...
Aquest és el problema. El que passa és que quan això es va fer, l'obertura econòmica, doncs, ningú es pensava que hi hagués hagut aquest boom. Aquest boom
en aquella època...
De la construcció.
Veníem que van marxar 12.000 persones, un fotiment d'edificis sense construir...
Era... I això ha passat a tot arreu, perquè això està passant a Espanya també i a totes les grans ciutats.
Sí, sí, sí. És global, és un problema.
És global.
I això ara em fa una reflexió interessant. Quan estàvem parlant no fa gaire, estava bueno, de part del comú d'Andorra la Vella, no diré noms, perquè ja se sentirà identificat, quan es feia aquesta pregunta, no? És que ara s'estan fent unes torres, tal, entrarem amb la línia Andorra-La Vella també, que té aquesta limitació d'espai, l'urbanisme i tal, i ara s'estan fent tres que s'han fet i ara que es projecta, no, ja han començat dos més al voltant de l'estació d'autobusos.
Més baixes, per això?
Sí, més baixes, però bueno, no deixen de ser... Però bueno, sí. Són més baixes. I després la reflexió des del comú es va dir, no, és que Andorra aposta també, no? Aposta per les torres i tal, i ja hem vist diversos espais que es poden projectar més. A més, a qualsevol ciutat que vas n'hi ha torres i tenen capiguda Andorra la Vella. A mi aquestes paraules em van preocupar.
Mira, això s'hauria de fer perquè això és l'urbanisme. L'urbanisme vol dir ordenar el territori disponible. I el d'una ciutat és diferent del d'un poble. I aquí és on hauríem de dividir això, no? Però si tu, per exemple, dius clar, què passa, Andorra la Vella falta espai, no? Ara diuen, home, doncs volem fer doncs, bueno, el tema de l'aparcament aquest de busos on hi havia l'antiga plaça de Braus, per exemple, clar, això el propietari té dret a construir-ho. Si tu vols agafar, ja has de donar l'edificabilitat a un altre lloc, o si li queda un espai allà pot edificar, però no li pots treure metres quadrats de construcció. Clar, llavors, com ho fem, això? Doncs pues, amb aquests casos, com el camp de futbol, el comunal, no? Si tu vols aquest espai, clar, has de donar possibilitat al propietari. Aleshores, amb aquests casos, o el parc central, per exemple, clar, són tres llocs estratègics i puntuals. En aquests casos, sí que els hi pots donar l'edificació en forma de torres, perquè si no, no n'hi ha una altra. Perquè si tu el vols, la indemnització i el valor d'aquests terrenys és tan elevat que és impossible obtenir-los. És impossible. Llavors, com ho fas?
Bueno,
clar, perquè dius, no, expropieu. Expropiar s'ha de pagar el preu que marca la llei. Clar, cuidado. Sí, i això té un valor espectacular. Per tant, pues, amb aquests casos, i només amb aquests casos, sí, d'acord, o de l'estació d'autobusos, jo la veritat no ho entenc. I a més un edifici es tapa amb l'altre. O sigui, a pocs metres tens un edifici amb unes terrasses espectaculars, amb unes vistes espectaculars que tenien fins ara, i ara els hi fumen un edifici al davant, no ho sé a quants metres, però no es veu, un passadís, no sé si... Vull dir, això dius, hosti, això no s'entén, això no s'entén.
Per això és molt important, sobretot amb aquesta nova part de la LOGE, i aquesta llei feia molta falta actualitzar-la a la situació actual. La llei d'ordenament general d'un territori i el seu urbanisme és clau, perquè si nosaltres tenim un sòl de les característiques del nostre país, si no tenim dintre d'aquest sòl la classificació dels diferents puestos, on pot un privat construir i que es pot construir un públic, serveis públics, no? Escoles, estació d'autobús, etc. Si el nostre petit
Sí, però això és la cessió del 15%. Ja. Però, clar, no és suficient per adquirir un camp de futbol.
Sí, però...
Diguem-ne, o un parc central, o, clar, és que...
Sí, però si, tu, si nosaltres som estrictes, perquè te, és que jo penso que tenim que ser estrictes i tindre unes normatives que estiguin ben definides. Per això ara que tenim la LOTGE, que és una oportunitat, i a partir d'ara, i les característiques econòmiques, socials que tenim, productives, no, és on es tenen que marcar realment i parametrar per normatives el que es pot fer i el que no es pot fer. El mateix que fan dintre dels comuns. Els comuns, ells tenen el seu propi POP, no? Vale, pues, llavors, a partir d'allà, ells tenen que fer la mateixa requalificació. Una cosa és nacional, per exemple, lo del terreny d'Andorra la Vella és una acció d'Andorra la Vella, del comú d'Andorra la Vella, però que segons fagin tindrà una repercussió nacional. Per exemple, si es vol fer el multifuncional,
és que la té com a capital.
Claro. A més, primer que la té que tindre o la pot tindre e interessa tindre, però tindre un multifuncional és de l'interès general del país.
I tant, i tant.
Llavors la requalificació d'aquell espai conjuntament parlant amb el propietari, que els seus drets quedin bé, que aquest intercanvi que hi ha de la cessió d'espai, que nosaltres podem condicionar-la també a la cessió d'espai per normativa, perquè abans era un 20%, va baixar en 15, i Escaldes va haver un momentet que va ser a 0.
No, era un 15 i va baixar a 10 i a 5, amb alguns llocs.
I altres,
la Massana, per exemple, a 5.
I a 0.
Això ha sigut un error molt gran que van fer.
Pues jo vaig per aquí, Josep Maria, de que si ja ho hem fet, per què no ho podem fer? Quan siguin projectes, sobretot, amb espais que siguin de l'interès general.
Sí, però al moment no pots augmentar. Pots augmentar el percentatge, sí, però no li pots prendre tota una porció de terreny important, o sigui, tot el seu terreny, o el millor terreny. No pots fer-ho.
Sí.
Perquè els tribunals, o sigui, tothom té dret a la propietat.
Sí.
A la seva propietat. La propietat és clar. Ja veurem ara, per exemple, què passarà a Ordino.
Ja.
Ara veurem, que això s'anirà als tribunals, als particulars que continuen sent propietaris, però els ja han baixat la edificabilitat, i a veure què passarà.
Bueno, defensaran els seus interessos. Jo per això sempre me'n vaig a l'interès nacional, a l'interès del país. Accions que siguin de l'interès nacional, doncs tindrien que tindre una altra manera o altres possibilitats de poder-ho regular, normatives, en consens, i sempre les parts que quedin sempre ben compensades, que no hi hagi un gran desequilibri. Però té que prevaldre a l'interès general.
Sí, claro. Però
per això el govern, perdona, Josep Maria, per això jo estic content ara també, dintre d'aquesta nova llei, quan ha dit el govern podrà anar a una subhasta i comprar edificis.
I tindrà preferència.
Sí. I el país podrà invertir en terrenys, en propietat, perquè és que com pot ser que un estat no tingui propietats, no tingui terrenys suficients per poder, com a mínim, tindre els serveis mínims garantitzats per la ciutadania? Tampoc no en tenia. I ara sí.
Serà davant de més tertulis de tot això.
Dona per més.
Josep Maria Camp, no et canvio el nom. Benvingut i gràcies per venir avui.
Moltes gràcies a vosaltres i un plaer, com sempre, doncs, bueno, pues aquí fer la xerrada amb l'amic Eugeni.
Eugeni Santiago, també. Gràcies per venir avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i, Josep Maria, un plaer, ho saps.
Us dic fins la propera. Us desitgem un molt bon cap de setmana primaveral i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.